I al migdia de COPE Catalunya i Andorra saludem a la psicòloga esportiva Noelia Iglesias. Noelia, benvinguda i bon migdia.
Hola, bon migdia, què tal? Moltes gràcies per convidar-me.
Bé, tenim molt present frases, a vegades, dic a vegades perquè semblen que siguin estereotipades. Anem a gaudir. L'esport és salut i valors. Però després, la realitat, o d'una part, no podríem dir si és gran o mitjana, però sí d'una part, és la pressió. Hores d'ara, pel que tu estàs rebent, ja el 2025, amb els camps i pistes esportives cap a el que serien nens i nenes practicants de l'esport, hi ha una pressió excessiva o no?
Bueno, en general, jo crec que és conegut per tothom que sí, que aquesta pressió està present a tot tipus d'esports, sobretot en esports d'iniciació, perquè en el rendiment també es dona, però és de diferent manera. I la veritat és que part d'aquesta pressió moltes vegades ve per part de les famílies.
Me parles pressió familiar, que hauria de ser, curiosament, l'estamena que hauria de protegir, no?, més el que practica esport.
Sí, en principi sí, haurien de saber gestionar totes aquestes coses, però cada vegada rebo més demanda per part de clubs per fer xerrades per les famílies, per orientar una miqueta i saber per on han de tirar.
I per què hi ha aquesta pressió?
Bueno, perquè no tenen clar quin és el seu paper dintre de la vida de l'esportista i no saben com manejar totes aquestes coses. O sigui, tampoc tenen una bona comunicació amb els seus fills i filles i llavors també, a més de les expectatives que ells tenen, a vegades és complicat.
Noelia, i amb aquest diagnòstic que m'estàs fent, on arriba, hores d'ara, el saber que no ho estem fent bé? És a dir, fins i tot pot haver-hi pares que et demanin xerrades amb tu perquè són conscients de que potser el seu comportament a camps i a pistes no és l'adequat?
Sí. Ha arribat al punt ja que realment em trobo de que pares em demanen sessions individuals perquè realment es donen compte de que no són capaços ells mateixos de gestionar totes aquestes emocions. O sigui, ells mateixos després es donen compte de que estan sobrepassant alguns límits i que no estan beneficiant per res als seus fills.
És a dir, el pare o la mare es dona compte, però no pot trobar en aquest cas un sistema de protecció individual, per exemple, no anar potser a veure els partits?
No, moltes vegades són els propis esportistes els que em demanen, si us plau, que parli amb els seus pares i que els demani que no vinguin a les competicions, per exemple, perquè així doncs, tenir un temps, no?, per assimilar certes coses i poder millorar la situació, perquè a vegades és molt extrem.
Sí, els propis esportistes, nens i nenes, diuen que els seus pares vagin a tractament.
Sí, i nens de categories molt petites, o sigui, estem parlant de benjamins, alevins, infantils, que realment el problema que tenen quan estan a competició moltes vegades és la pressió que senten a les grades o anant de camí cap a la competició o inclús sapiguent el que els espera després de la competició depenent de com ha sigut el resultat, no? O sigui, aquesta xerradeta dintre del cotxe, tant quan vas com quan tornes, o sigui, a vegades els nens això ho porten bastant malament.
Estem parlant d'una societat, hores d'ara, que està privilegiant, no? Únicament sembla als guanyadors, que sembla que defugeix de la derrota. I potser les xarxes socials, hores d'ara, com a novetat en els últims anys, estan amplificant aquest missatge?
Podríem dir que, clar, l'aparició de professionals cada vegada més joves fa que pensem que els nostres fills o filles estan també dintre d'aquest tarannà, no? O sigui, de professionalitat com en petit, no? En petita representació. Però clar, tot això va més enllà i les famílies haurien de treballar amb especialistes que els orientessin i els ajudessin una miqueta més perquè la vida esportiva dels seus fills i filles sigui més profitosa.
Sí, estem parlant de l'esport, però aquests mateixos termes els podríem utilitzar, per exemple, amb nens i nenes que estan fent teatre, que estan fent cinema, que estan, no sé, fent cant, dansa, qualsevol altra modalitat, en aquest cas, d'oci?
Mm-hmm. Sí, no, s'està en tots els contextos. Sí, és aplicable, sí, a tots els contextos. Al final, jo crec que, ara diré una cosa que potser genera controvèrsia, però jo això ho dic a les xerrades. O sigui, moltes vegades els pares apreten, diguéssim, als seus fills i filles en qualsevol aspecte, no? Perquè jo crec que tenen la impressió de que si el seu fill o filla arriba a fer-ho molt bé, voldrà dir que ells ho estan fent molt bé com pares.
Noelia, i quina solució hi ha? A banda d'aquest diagnòstic tan clar i precís que acabes de fer aquí a migdia a COPE, com ho podem resoldre?
El primer que jo recomano sempre és millorar la comunicació. O sigui, hi ha d'haver una escolta activa, hi ha d'haver una validació emocional per als esportistes i hem de manejar les pròpies expectatives. O sigui, s'ha de sentar amb aquestes persones, o sigui, s'han de sentar i valorar totes aquestes coses. I sobretot jo sempre dic que els pares no han de ser perfectes. O sigui, al final els pares estan improvisant, ho fan el millor que saben, ho fan sempre amb la millor intenció, però no vol dir que sempre estigui, entre cometes, ben fet, no? Llavors, doncs, els nens no venen amb un llibre d'instruccions, però si necessiten ajuda, que la demanin. O sigui, la feina dels pares dintre de la vida d'un esportista és primordial. O sigui, al final és un triangle. Equip tècnic, famílies i esportista. Tots els tres són importants. L'un sense l'altre no funciona. Per tant, no és que vulguem deixar de banda les famílies. Al contrari, les volem integrades, però d'una manera correcta.
Noelia Iglesias, psicòloga esportiva, gràcies per estar aquí amb nosaltres i bon migdia.
Gràcies a vosaltres. Un salut.